Vinga, i ara una història maca que té relació amb un fet que es va produir ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Es va entregar una fotografia històrica que té un vincle amb Sitges. És una fotografia, diguem-ne, molt bonica, on es veu un grup de persones a Santiago de Cuba al costat d'una senyera enorme, i aquest grup de persones forma part del GROP. Què era el GROP? Bé, doncs el GROP fou, d'alguna manera, la llavor de l'independentisme a Catalunya. La Fundació Reeixida, que té com a missió anar a les arrels de la causa nacional, fer-ne memòria i rescatar-ne els protagonistes, ha fet lliurament a l'Arxiu Nacional de Catalunya d'aquesta foto que immortalitza la creació del Catalunya Grup Nacionalista Radical de Santiago de Cuba. La fotografia fou feta el 10 d'octubre de l'any 1907. I un dels membres d'aquest grup, Trinitat Comas Corbera, que era de Berga, va obtenir aquesta fotografia de la inauguració de l'entitat, i quan el senyor Comas va retornar a Catalunya, la va amagar darrere d'un quadre. L'any 1920, el senyor Comas es va casar amb Mercè Bacardit, el matrimoni van a viure al carrer Sant Pau número 74 de Barcelona, i des d'aquest domicili va continuar gestionant afers del grup. Trinitat Comas va morir a Barcelona l'any 1972 i aquesta fotografia va quedar darrere el quadre. El cas és que el fundador del grup va ser un home amb gran vinculació a Sitges, per família i també per vida personal. Va néixer a Cuba, va morir a Cuba, però a l'any de vida els seus pares el varen portar a Sitges, on hi va viure fins als 16 anys. Aquesta història, la història d'en Cervenor, en Salvador Carbonell i Puig, és una història molt interessant. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent, què tal?
Quina foto, déu-n'hi-do.
Sí, 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 ha sigut una sorpresa, perquè és una foto que hi ha mitjans de comunicació que l'han anomenat com el punt zero, el punt fundacional de l'independentisme català a Cuba. I bueno, no deixa de tenir cert interès per la gent i sobretot per nosaltres, per Sitges, perquè en aquella foto hi han d'aparèixer, encara que no estiguin encara reconeguts, hi han d'aparèixer alguns sitgetans, sí o sí.
Estàs, o com a mínim estàs al darrere d'intentar saber exactament quins són els sitgetans que apareixen en aquesta foto, més enllà, òbviament, de l'home que va impulsar el grup, de Salvador Carbonell i Puig. Alguns altres poden ser en aquesta foto, no?
Sí, sí. El Salvador Carbonell és fàcilment reconeixible perquè hi ha moltes fotografies d'ell i se'l veu perfectament i no hi ha cap problema. El problema està a l'hora d'identificar els altres membres. I és un problema perquè, tot i que tenim la constància de molts sitgetans, d'alguns sitgetans que van formar part d'aquesta entitat, del grup nacionalista, alguns d'ells ho van ser una miqueta després. Van arribar a les illes, a Cuba, una miqueta després. Aleshores, el que no tenim tan clar és els socis fundacionals, els que poden estar en aquesta imatge,
sí.
Quina part d'aquests són de Sitges. Sí que tenim algun, sí que n'hi ha algun determinat, com és el mateix Salvador. Hi ha també el Josep Massip i Mitjans, que també entenc que està, no ho puc assegurar al 100%, però jo diria que està completament identificat en una fotografia. I després hi ha algun altre sitgetà que hauria de formar part del grup fundacional, que encara no està, no se l'acaba de reconèixer perquè, no coincideix molt bé amb les fotografies. És el cas d'un tal, potser et sona, un tal Bonaventura Morató.
Em sona. Pintava molt bé, però es veu que també feia altres coses.
També.
Però està per veure. En repetim si és identificable. Aquesta és una fotografia, de fet és una fotografia molt bonica, perquè tots els oients després la publicarem al web, però perquè vostès se l'imaginin, és com si estiguéssim, davant d'una masia, d'una masia que com, jo que sé, com si fos Camp d'Àsens o com si fos Camp Fals o una masia d'aquest tipus, amb tot un grup de gent, evidentment avillada com correspon a inici del segle XX, americana, amb trajo majoritàriament, amb una senyera enorme, i d'entre ells alguns que se'n destaquen i alguns que han pogut ser reconeguts. Salvador Carbonell i Puig, que va néixer a Cuba, que al cap d'un any, diuen les notes biogràfiques, que els seus pares el van portar aquí a Sitges, i a Sitges hi va viure bona part de, bé, tota la seva infantesa i part de la seva joventut, fins als 16 anys que va tornar, a Cuba.
Però curiosament va mantenir un lligam no estret, sinó diria que molt estret amb Sitges i amb la família. Era cosí de l'Artur Carbonell, l'escenògraf, i recordar un article que no va fer en l'últim número de la Xarma de la Vili Antigues, que va aconseguir recuperar algunes fotografies personals que tenia la col·lecció del Salvador Carbonell, i són fotografies de gent de Sitges i de passatges de Sitges molt, són fotografies també molt interessants. Mm-hmm. I Salvador Carbonell en tot moment, ell i els seus companys mantenen una relació molt, molt estreta amb Sitges. Ell és corresponsal del Baluard de Sitges,
sí.
I regularment, de fet, a través del Baluard de Sitges, i si algú té temps i ganes, és que és molt interessant i fins i tot divertit resseguir, ara que ho podem fer fàcilment a través de l'arxiu digital de Sitges, deixa'm posar la cunya.
Sí, home, i tant. Mai valorarem prou aquesta adreça web, que recordin va al revés, sitgesarxiudigital.cat. Allà hi poden trobar tot aquest material que ens comenta ara en Jordi Milà, sobretot el Baluard, vinculat amb Salvador Carbonell, perquè anava enviant cròniques contínuament.
Era el cronista de Santiago, des de Santiago enviava regularment cròniques de la part de Santiago, però evidentment de la part del grup, de la que ell va ser el primer president. Ho va tornar a ser en diverses ocasions i altres càrrecs, no només president, secretari. Bueno, entenem que era una entitat on havíem de fer tots els papers de l'AUCA, segurament, i manté permanentment una relació molt estreta. Mm-hmm. Celebren totes les diades pròpies de les festes, celebren ballades musicals, ballades literals... Jo entenc que es fan una miqueta de recer de la gent que hi podia arribar o que estava establert a l'illa, i amb un cert to catalanista, això segur, volia fer vida social d'alguna manera.
Per tant, fa un home que durant tota la vida va estar vinculat no només a la ideologia política, sinó a una forma, com ens diuen també les notes biogràfiques, el manifest fundacional de l'entitat, sobren cometes, trabajar con ahínco para obtener la absoluta independencia de Cataluña. Es tanquen cometes.
Correcte. És el primer punt del
manifest fundacional.
Hem d'entendre que això es fa a Cuba perquè a Catalunya no es pot explicitar. Mm-hmm. És a dir, aquest fenomen d'aquestes entitats que des de Cuba fomenten o estan a favor de l'independentisme a Catalunya,
sí.
Ho fan perquè a Catalunya és impossible, evidentment, ni ho poden explicitar ni pot de cap manera, i la censura se'ls hi tira a sobre. I ells des de Cuba, a més, amb tot el bagatge que tenen des de la independència de Cuba, de l'escrit de llibertat que se sentien a les illes, fan que aquesta gent es prengui d'una manera molt seriosa aquest tema. S'ha de dir que tampoc és que fossin una gran majoria, però sí que són grups molt, molt actius, molt, molt, molt implicats i molt actius en aquesta lluita.
I van tenir un cert suport allà?
Sí, entre...
Ho dic més enllà de la comunitat catalana, diguem-ne, que hi van anar a parar?
Sí, bueno, hem d'entendre que les de moment tenien la llibertat d'acció, era molt important. Les autoritats cubanes, amb tot el procés que havien tingut, no feia gaires anys d'independitzar-se d'Espanya, els veuen d'una manera cordial. Tots els actes que fan l'entitat a Cuba sempre comenten que estan presidits per la senyera catalana,
sí.
I per la bandera cubana. I faig un incís aquí perquè també és important. En aquest cas, i aquesta fotografia apareix la senyera,
sí.
La senyera normal, però poc temps després serà la mateixa entitat la que començarà a fer servir la senyera amb l'estela al mig.
D'acord, és que anava a preguntar precisament per això, per aquells que puguin dir, home, crida l'atenció aquesta senyera tan, tan bonica i tan enorme, l'estelada vindria més tard.
Sí, l'estelada vindria... es diu que en aquells, són aquells anys en els que es comença a fer ús de l'estelada com a barreja entre la bandera cubana i la bandera, recordem, porta un triangle i un estel blanc,
sí.
I la bandera catalana. Aleshores, tot i que l'origen de l'estelada està bastant treballat i bastant definit, el que és cert és que la mateixa el grup, i la mateixa entitat de Salvador Carbonell, de seguida es fa ressò d'aquesta voluntat d'incloure l'estrella, una estrella que simbolitza la llibertat en la senyera, però no com l'entenem nosaltres, sinó primer, la primera versió és amb una estrella al mig, ben al mig de la senyera.
D'acord.
Centrada al mig. I en cròniques al baluart de la decoració d'algun dels actes on es parla de decorada amb la senyera, amb l'estel solitari al mig.
Per tant, entenc que aquesta bandera, la de l'estel al mig, va néixer dins el mateix grup nacionalista radical.
Hi ha elements per creure que aquesta versió la va fer o la va ajudar a constituir el mateix Salvador.
Vaja.
De fet, si algú vol entretenir-se, hi ha, per filar una miqueta més en el perfil del Salvador, jo li recomanaria un quadern del grup d'estudis sitgetans, que és a càrrec del Marc Santa Susana, d'allà fa uns quants anys, que és la determinant aportació sitgetana al projecte d'alliberament nacional. Parla tant d'en Salvador Carbonell com d'en Ramon Planes i d'en Pere Cortiada, però en la part de Salvador Carbonell, ell comenta, el Marc Santa Susana comenta aquests afers. I, per altra banda, hi ha el llibre de referència quan es parla dels orígens de l'independentisme a Cuba, que és el de Fermí Rubiralta, historiador, que precisament ahir a la tarda va fer una conferència en acabar l'entrega a l'Arxiu Nacional, en acabar l'entrega de la fotografia sobre aquest tema, sobre el grup i els orígens de l'independentisme català a Cuba.
Per què és tan important aquesta foto, Jordi?
Bueno, és important perquè exemplifica un punt no fundacional, perquè prèviament al grup ja hi havia entitats que des de Cuba reclamaven un catalanisme més actiu, més radical, però és és una de les primeres imatges, és la primera imatge de la entitat que explicita en els seus estatuts que lluitarà només el seu únic objectiu és la independència total de Catalunya. De fet, i també s'ha de recordar, Salvador Carbonell prèviament havia exercit de director d'una petita publicació anomenada Fora Grillons, que aquesta publicació també tenia entre els seus lemes treballar per la independència de Catalunya, però no era una entitat, era una publicació. I aquesta entitat, la del grup, és la primera que explicita concretament d'això, treballar, com que el seu objectiu és la independència de Catalunya. I per això és important la fotografia. I després ja, tot el que ha acompanyat el fet de que aquesta fotografia s'hagués trobat l'any 2018 a darrere d'un quadre, bueno, això ja forma part de la troballa.
Està clar que sí. El grup va durar molt de temps, perquè està, evidentment, 1907, Santiago de Cuba, del 1907 a la restauració de la democràcia a Espanya i després a l'Estatut de Catalunya, passen 70 anys, i evidentment hem de suposar que el grup nacionalista radical, suposo que deuria viure també moltes vicissituds al llarg de la seva història.
Sí. El grup oficialment neix el 1907, amb Salvador Carbonell al capdavant, i el mateix Salvador Carbonell, com t'he comentat, en diverses etapes exerceix la presidència, també la secretaria i tal. I fins i tot però no necessàriament és una gran entitat que complís o que acaparés moltíssima gent. No estem parlant d'unes grans, d'una gran massa.
D'acord.
I al final de l'entitat, que al final és el 1959, amb la pujada de la Revolució Cubana de Castro i, sí, i els seus companys, doncs es fa impossible, o sigui, eliminen tota possibilitat d'aquest tipus d'entitats i l'entitat ha de tancar portes. I en aquell any 1959 el president era Salvador Carbonell.
Vaja.
Sí, és a dir, que va ser el primer...
I el darrer.
I el darrer. Entre mi n'hi ha d'altres sitjatans, per cert. Hi ha, si no m'equivoco, el Miquel Ribas, i no sé, jo diria que també el Salvador Olivella, que va arribar a ser alcalde.
Ell no tornaria a Sitges, no?
Ell va tornar al 1905 en alguna ocasió, crec que és l'enterrament de la mare,
sí,
si està un parell de mesos, i és quan, però és abans de la fundació del grup.
D'acord.
Ell no torna mai, però és increïble el lligam que manté durant tota la vida.
És a dir, ell es va mantenir vivint a Cuba fins la seva mort, però va mantenir un lligam absolut amb tot el que passava aquí.
Sí, sí, molt estret. Ell exerceix de periodista, bueno, i d'altres interessos de la seva vida privada, com el comerç, però té una vocació periodística, diguem-ne, i són diversos les oportunitats que té de fer lluances de Sitges i no se n'està. Vull dir que fa que exerceix de Sitges a l'exili.
Esclar, com que això era un projecte molt potent per aquest manifest fundacional, en algun moment Salvador Carbonell va deixar, no sé si dir per escrit, una certa decepció que això no tirés endavant, una certa decepció perquè no es va poder desenvolupar aquest punt tan important del manifest fundacional?
Sí, sí, sí. Sobretot, clar, veient els esdeveniments del segle XX, l'estic Primo de Rivera, la Guerra Civil, ho explicita d'alguna manera. Fins i tot ell acaben per tancar relacions amb el seu admirat i estimat Francesc Macià, quan veu que no, que segons ells no acaben de complir l'objectiu. Mira, podríem fer una analogia amb el que està passant avui en dia. Ells d'alguna manera trenquen relació amb Macià perquè creuen que no acaba d'afrontar els reptes que ells creuen que haurien d'afrontar. I és molt interessant perquè després dels anys 50, i estem parlant de passar de la Guerra Civil i probablement la part més dura de la postguerra, hi ha intents, i ell està entremig, intents de reformulació de l'independentisme, sempre fora de la península, evidentment, i ells intenten, ell i altra gent, intenten lligar diferents iniciatives a Amèrica per constituir una sola entitat forta, però el tema no acaba de quallar.
Dues qüestions per acabar, i per aquells que també s'hi vulguin passar, perquè hem vist que el web de la Fundació Reeixida és un web molt complet amb molts aspectes. Què és la Fundació Reeixida, Jordi?
Bueno, jo tinc un contacte molt petit, ha sigut una mica arrel de tot això, però bueno, la Fundació Reeixida intenta treballar per dignificar la memòria d'alguna manera de tota aquesta gent que va fer de la causa una part important de la seva vida. Intenten reescriure o treure a la llum diferents aspectes. I en aquest sentit, el que s'ha fet amb aquesta fotografia realment és fer una... Que per això, aquest és el motiu de que m'hagi arribat a mi.
Sí.
És fer una crida a si es podia posar nom a les persones aquestes que sortien a la fotografia.
Mm-hmm. L'Arxiu Nacional de Catalunya és consultable així d'una manera molt oberta, ara que aquesta fotografia ha estat donada a l'arxiu?
Sí, però jo aniria més enllà, vull dir que si, a través del cercador que té la... A través de, o sigui, el que s'ha fet ara és la donació d'aquesta fotografia, sí, però és que el mateix Arxiu Nacional ja té molta documentació sobre el grup. I si, si, si la gent té una miqueta de curiositat i de ganes, a través del cercador del mateix Arxiu Nacional, si es cerca Salvador Carbonell i Puig, s'hi trobaran moltes altres fotografies, i a més són fotografies no només de la part inicial, sinó ja dels anys 40 i 50, i potser amb algú li pot trobar alguna sorpresa i tot. És possible que hi hagi sitjatans que no tinguin, evidentment no estan reconeguts ara mateix.
Sí.
En aquelles fotografies dels actes que celebraven, els actes, els dinars, les visites de catalans que feien pas per Amèrica i que se'ls organitzava alguna recepció, algun dinar especial o alguna activitats literàries i musicals, són el dia a dia d'aquestes entitats. I amb el pes molt important d'algun sitjatà com en Magí Carbonell i Rigual, que és el màxim responsable de la part musical i que és un, bueno, sembla ser que va fer una tasca molt profitosa.
Doncs ens venia de gust parlar d'aquesta fotografia que, com els dèiem...
Perdona.
Sí, oi tant.
Un últim apunt.
Oi tant.
Hem parlat sempre, en tot moment hem parlat de Salvador Carbonell com a president del GROP, però anys després en sortiria una altra entitat que la qual també mereix parlar-ne un altre dia més tranquil·litat, que és la CUP de Montsitgetà, i aquesta sí que ha estat dedicada únicament a lligar o a reunir membres, o sigui, sitgetans que estaven en aquells moments a Santiago de Cuba i les poblacions del costat. I d'aquesta entitat, de l'acoplament sitgetà, sabeu qui va ser també president?
Vinga.
En Salvador Carbonell.
Caram.
Sí, exercia una miqueta...
Exercia d'aglutinador,
Sí. Una persona molt activa, molt dinàmica, molt socialment, molt...
Estava a punt de dir-te que era una mena de rossinyol de l'independentisme, perquè escolta'm, tenia capacitat per aglutinar, i veig que el moviment, en qualsevol cas, va tenir molta més presència, o la presència en aquest sentit sitgetana va ser molt més a Santiago que no a l'Havana, no?
Sí, bueno, això és un fet...
Això ja és un fet evident,
I molt conegut, que és la part... La gent de Sitges sempre s'ha desplaçat majoritàriament
a Santiago de Cuba.
A la part més oriental de l'illa. No només Santiago, sinó Guantánamo, Camagüey, Siboney, són poblacions amb una gran lliga amb Sitges. En canvi, és curiós, En canvi, per exemple, la gent de Vilanova anava més cap a la part occidental, més cap a Matanzas i l'Havana.
Vaja.
Sí.
Bé, doncs a partir d'aquesta fotografia, com els dèiem, la fotografia que deixa constància de la fundació del GROP nacionalista radical presidit per Salvador Carbonell i que tenia en el seu manifest fundacional aquest epígraf: "Trabajar con ahínco para obtener la absoluta independencia de Catalunya". Un home absolutament vinculat en Sitges, però que va viure tota la seva vida, gran part de la seva vida, a Santiago de Cuba. N'hem volgut parlar a partir d'aquesta donació que ha fet l'Associació Reixida a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i per cert, com ens deia en Jordi, si algú de vostè s'hi vol passejar, al web de l'Arxiu Nacional de Catalunya, molt fàcil, ANC, Arxiu Nacional de Catalunya, anc.gencat.cat. Se'n van aquí, busquin el que vulguin, perquè l'Arxiu Nacional de Catalunya, allò és un pou, és un món, o sigui que els pot entretenir una bona estona. Jordi, gràcies una vegada més.
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Molt bé, bon tard.